aquest alumnat, sobretot aquest alumnat que se n'ha d'anar a cursar estudis universitaris, que no estan implantats a les Illes Balears, i en aquest cas que no estan implantats a la nostra universitat pública. I per això fem feina, perquè volem que el talent quedi aquí.
És la 1:04 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i cinc minuts, dijous 4 de desembre. Bon dia. El dia que l'Atlètic Balears vol donar la sorpresa i eliminar de la Copa del Rei a tot un primera divisió, l'Espanyol. Amb Bernat Nadal al control tècnic i Gavi Fortesa a la producció. Començam l'Esport 3 d'avui. A les 7, l'Atlètic Balear rebrà a l'Estadi Balear la visita de l'Espanyol en directe per IB3 Ràdio. S'espera un vespre intens i, per què no, màgic a l'Estadi de la Via de Cintura. Avui l'Atlètic Balear intentarà donar la campanada i eliminar a una de les revelacions de la primera divisió, com és l'Espanyol de Barcelona. Entrevistarem el secretari tècnic de l'Atlètic Balears, Marc Julià, per saber com afronta l'equip blanquiblau aquesta cita tan esperada i també important. I també parlarem a l'exporter del conjunt blanquiblau, Xavi Ginard, que sap el que és eliminar a un equip de primera divisió a l'Estadi Balear. Us recordareu, el 16 de desembre de l'any 2021, l'Atlètic Balears va guanyar per 5-0 al Getafe i va passar l'eliminatòria i es va classificar pels 16 de final. Després va caure contra el València, però també li va posar l'eliminatòria ben complicada al conjunt txec. L'Atlètic Balears només va perdre per 0-1. Per tant, parlarem amb Xavi Ginard, el porter d'aquesta cita que va eliminar el Getafe, per saber com s'afronta un partit d'aquestes característiques a l'estadi Balear. També en futbol, a la Lliga, és un no aturar, és frenètic. Demà juga el Mallorca, demà juga el conjunt vermell al camp del COE. L'Oviedo ha parlat fa uns minuts en roda de premsa al tècnic Iago Barrasate. L'escoltarem. Pel que fa a la convocatòria, poques novetats. Continuen sense entrar-hi Toni Lato i Leo Román per lesió, i també, com ja és habitual, Dani Rodríguez per decisió tècnica. En futbol sala també ha parlat el tècnic del Palma Futsal, Antonio Vadillo, perquè demà també és vespre importantíssim al Palau de Sant Moix. Tenim Champions, el conjunt mallorquí que s'enfronta al Hit Kif a la tornada del vuitens de final. Una eliminatòria, ja ho sabeu, a l'anada. El partit va acabar amb empat a 2 i demà el conjunt mallorquí necessita guanyar per passar aquesta eliminatòria. Faran la prèvia d'aquest partit amb el nostre company Gavi Fortesa i també escoltarem el més destacat que ha dit el tècnic Antonio Vadillo. Per cert, baixes importants, ho comentarem amb en Gavi, però fins a 4 baixes importantíssimes té el conjunt mallorquí per afrontar aquest partit. I en voleibol, acabarem en voleibol, entrevistarem el tècnic de la Barca Menorca, Bel Llorenç. Quina llàstima, a les portes es va quedar ahir el conjunt menorquí de passar eliminatòria a la CF Cup. Va guanyar per 3-2 contra el conjunt de Turquia. El té aquí, Istanbul, no li va bastar aquesta victòria per passar eliminatòria, perquè en el partit d'anada el conjunt menorquí va perdre per 3 sets a 1. Per tant, moltes coses, però ja ens centrem en la cita marcada en vermell de Boero Baixa a les 7 a l'Estadi Balear, Copa del Rei, Atlètic Balears, Espanyol. Una i 9 minuts. La Copa del Rei és avui protagonista a l'Estadi Balear, també IB3 Ràdio. Viurem en directe aquest partit a les 7 amb la narració de Pere Guaspi, també Marc Herrero, i els comentaris de l'exjugador de l'Atlètic Balear, Xisco Hernández. Una cita marcada en vermell, un partit molt esperat, un primera. L'Espanyol visitarà l'estadi de la Via de Cintura i l'Atlètic Balears, per què no, intentarà donar la sorpresa. Ja han vist aquesta eliminatòria de la Copa del Rei, on equips de segona federació sense anar més fora, el Numancia, el Mallorca, on li han posat les coses complicades al de la màxima categoria. Volen saber com es viuen les hores prèvies en aquest partit dins el Club Blanc i Blau. Per això tenim comunicació amb el secretari tècnic de l'Atlètic Balears, Marc Julià. Marc, bon dia, com va?
Bon dia, com anem?
Tot preparat ja per aquesta cita importantíssima, esperada i il·lusionant, no?, de Boero Baixa a l'estadi.
Sí, correcte, tot organitzat, tot arreglat, màxima il·lusió, màxim respecte i, bueno, a gaudir d'un premi, d'un partit il·lusionant per l'afició i esperant competir a l'altura d'aquesta fita.
Quines sensacions teniu des del club, des del moment que va sortir la bolla, no?, de l'Espanyol en el sorteig? És cert que en aquelles alçades sí que anava bé l'Espanyol, però és que arriba en aquesta cita, diria jo, com a l'autèntica revelació, no?, de la màxima categoria, de la primera divisió.
Sense dubte, està allà en competicions europees, d'una ratxa espectacular, de 6 partits sense perdre, i bueno, és un rival que, bueno, un entrenador que a més, en Manolo, que coneix perfectament la categoria, perquè ve d'ella, ha estat a ella, i bueno, ja sabeu com és l'Espanyol, un equip molt intens, i que no... Ja l'anterior eliminatòria, la primera eliminatòria, ja pràcticament va jugar, si no m'equivoco, com un jugador en dorsal de filial. Per lo tant, ja sabem, a part de les declaracions que va fer en Manolo, que vendrà, que és una competició que li agrada, que li il·lusiona i que vendrà en tot. Així que tot preparat per un autèntic espectacle i jo sempre ho dic. Encara que ells tenen més qualitat que nosaltres, la il·lusió i la nostra afició, que si tot va bé estic convençut que hi haurà més de 3.000 espectadors, pues, ho diran d'un gran espectacle.
Ara tornava a demanar que com han anat a la banda d'entrades, Marc. Ha respost com s'imaginava l'afició de l'Atlètic Balears?
Pues, la veritat que sí, que estem contents. Ja sabem també com som els mallorquins, que som molt de darrera hora.
A darrera hora, si som atents, si acabem les feines i tal vegada hi peguem un vot, no?
Sí, i pensàvem una millor que s'aturaria la venta, però bueno, està també a bon ritme avui, per lo tant, superarem, jo crec que amb facilitat, els 3.000 espectadors i bueno, contents en general, la veritat.
Bon ambient, bon ambient per aquest partit. Comentaven que l'Espanyol arriba bé a la cita i també l'Atlètic Balears. És cert que quan va ser sorteig, no, la ratxa no era del tot bona, però ara sí que bon que ha anat a victòria. Estàveu dalt ja lluitant amb el Poblense i amb el Barça Atlètic per les primeres posicions. També arribau bé, eh?
Sí, la veritat que sí. La veritat que tots dos equips venim amb una ratxa molt bona, la millor de la temporada, i, bueno, nosaltres no perdem de vista l'objectiu que és la Lliga, però no ens renunciem a res, no som capaços de sortir especulant, anirem amb tot el millor que puguem i intentar aconseguir, pues, passar de ronda.
Ara després parlarem amb un vell conegut, amb en Xavi Ginard, que va ser porter de la cita també que l'Atlètic Balears va eliminar en el Getafe, no? Quina golejada, 5-0, li va guanyar l'Atlètic Balears en el Getafe per eliminar-lo precisament en aquesta ronda, no?, de la Copa del Rei. Moron de Ferran, això, no, Marc? Per tirar un poquet d'optimisme, també. No un 5-0, però bé, passar eliminatòria.
Correcte. Optimistes sempre, per què no? Si hem fet un pic, perquè no ho hem de fer un altre pic? A més, estic convençut que ens apoi de l'afició, totes les coses s'igualen, les forces s'igualen, i a part de ser un espectacle guapo, pues, també hem d'intentar competir al màxim.
Quin Atlètic Balears veurem avui damunt la gespa? Trobes, supos que has tingut contacte amb els jugadors, has pogut parlar amb els futbolistes. Quin Atlètic Balears trobes que veurem? Com s'afronta un partit d'aquestes característiques a partit únic a casa i contra un primera?
Bueno, i saben que és una oportunitat única, molt de jugadors. També serà el primer equip que serà televisat a nivell nacional, no cada dia te televisa la televisió en drets. I bueno, nosaltres afrontem aquí el partit, pues, jo crec que molt parescut en el partit de primera eliminatòria contra el Nàstic, on mesclarem un poc, pues, jugadors menys habituals amb habituals. I bueno, jo sempre ho dic, aquesta plantilla, pues, enguany hem apostat per qualitat més que quantitat, i és una plantilla curta, però que tots són capaços de jugar de titulars i màxima garantia, per tant, màxima il·lusió, com dic, i a por ello.
Firmes, pronostiques un partit llarg, de pròrroga, d'èpic, a l'Estadi Balear, Marc?
Hombre, jo espero que no, perquè nosaltres no estem bajo l'empara de la Liga, no? Que sempre te protegeix amb aquests famosos 72 hores de descans.
Cert.
A nosaltres no mos empara aquesta llei, per tant, nosaltres tenim partit diumenge a les 12, que no són 72 hores, i jo espero, si puc elegir, pues espero que sigui un partit curt i que se decideixi, pues, jo què sé. Per l'afició amb molt de gols, si pot ser, però molt d'espectacle, però que sigui curt, 90 minuts, espera.
90 minuts, victòria per la mínima i a passar a eliminatòria. Per cert, si passau aquesta eliminatòria, ja sé darrere, ja tocarà un de... L'Espanyol és un gran equip de primera, però pot tocar un dels grans, eh?
Sí, els primers dos dies de competició no han passat equips de la nostra categoria, per tant, en principi, crec que si nosaltres passem d'eliminatòria, mos tocaria un rival de Champions, pues que, bueno, ja sabreu que serien Madrid, Barça, Atlètic de Madrid o Bilbao.
Ja n'hi ha. Ho pensàveu en això o no?
Bueno,
se pensi, ja, ho van mirar i mira, no ha passat cap segona res. Ja tenim més a prop si passàvem el Barça, bueno, el Madrid. Eh?
Bueno, els friquis del futbol ho mirem tot.
Ho mireu tot, no?
Ho mirem tot, però bueno, és il·lusionant, però bueno, no em caldria en xolo partido a partido.
I del partit claus avui, guanyar l'Espanyol. Esperen que 90 minuts, perquè diumenge hi ha compromís, hi ha derbi també a l'estadi Balear, però veurem què passa. Per il·lusió no serà, Marc?
Ja una mica, anirem.
Idò, estarem en contacte, veurement si demà podem parlar amb tu i dir que l'Atlètic Balears passa eliminatori i ja espera rival per dimarts que ve a Madrid a les Rozas. Marc Julià, secretari tècnic de l'Atlètic Balears, gràcies i moltíssima sort. Ho viurem en directe a IB3 Ràdio.
Moltes gràcies, un plaer.
Gràcies, Marc. Marc Julià, que m'ho explica, les sensacions prèvies dins el club. 6 horetes pràcticament perquè comenci aquest partit a l'estadi Balear. Escoltam el que han dit els dos tècnics de la prèvia d'aquesta partida d'avui. Aero baixa són Luis Blanco del conjunt blanc i blau i també Manolo González, el tècnic de l'Espanyol.
Una eliminatoria de contra un equipo de un nivel muy, muy alto. Está claro que nosotros nos tomamos la eliminatoria de una manera muy competitivo y queriendo hacer las cosas bien. Creo que todo el mundo va a estar ilusionado en querer ayudar para poder pasar a la eliminatoria y bueno, tenemos que aprovecharnos de esa situación.
Lo primero que tienen el mejor entrenador o de los mejores entrenadores del grupo, no voy a decir el mejor, pero de los mejores entrenadores del grupo, sin duda, que es un equipo con una plantilla muy buena. De hecho, tuve la suerte de entrenar a Alejandro Pérez y a Jofra Cherta, que son dos muy buenos jugadores. Y bueno, que es un partido complicado, es un rival difícil, exigente, y sabemos que el partido mañana lo tenemos que tomar muy en serio y competirlo al máximo para poder pasar.
Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, que va tirar flors també en Luis Blanco, que el va tenir de segon al conjunt blanc i blau, i també avisa del perill de l'Atlètic Balears a casa i a partit únic. Ho dèiem, ho comentàvem al començament, ens volem aferrar a qualsevol dada optimista per pensar que l'Atlètic Balears pot donar la sorpresa avui contra l'Espanyol a l'estadi Balear, i una dada per l'optimisme, i de no cau molt en fora. Dia 16 de desembre del 2021, fa pràcticament 4 anys, l'Atlètic Balears va eliminar el Getafe, va guanyar per 5-0 a l'estadi Balear, i un dels protagonistes, el porter d'aquesta cita, era en Xavi Ginard, que ja m'ho escolta. Xavi, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, què tal?
Va bé, supos que escoltes Copa del Rei contra un rival de primera i t'entren ganes de posar-te els guants i sortir la gespa, no?
Me part molt content, és veritat que me dona alegria aquelles dades.
Sí, sí, fa pràcticament 4 anys que vam viure aquest partit. Com afronta un vestidor de categoria inferior quan rapa a un primera, com afronta una cita com aquesta, amb moltíssima il·lusió, està clar, però també a nervis, amb massa ganes tal vegada de donar la sorpresa?
La frase d'un entrenador sempre el dia d'aquest partit és que no necessit motivar-vos. Jo sé que aquí no necessit donar-vos cap cosa extra perquè ja la teniu. O sigui, tot l'equip estarà motivat, estarà enxufadíssim i segurament el veure que s'han de controlar aquests nervis perquè poden passar factura, però segurament que estaran a tope.
Vosaltres vau golejar en el Getafe 5-0. Què recordes, Xavi, d'aquell partit? Ni els més optimistes haguessin pensat classificar-se i també per 5-0 contra tot un Getafe.
Què dius? És impensable. En el final, el Getafe també no està vivint una bona situació dins la Lliga, està més centrat a Lliga que a Copa, però ni així a un equip de primera divisió, un equip de segona B, pensa que li pot sortir tant tot rodat. I va, aquell vespre va sortir rodat, però rodadíssim.
I vos vau classificar pels vuitens, pels setzens de final, va tocar el València i li vau posar complicat també, 0-1.
Sí, bueno, primer va tocar el Celta, que no sé si ho recordeu també.
Sí, també.
Les vàrem eliminar també 2-1, que també va ser un partit intens.
Cert.
I que també va fer molt de club. Aquells dos, tres eliminatoris van fer molt de club, molta afició, molt de vestuari, i que després sí, mos va tocar el València, justament mos va fer gol al minut 1 i se va jugar a lo Bordalàs. Ja ho sabem.
Sí, un clàssic. En Bordalàs va posar l'autocar allà darrere i no hi havia manera de passar. Xavi, què li diries als jugadors de l'Atlètic Balears que votaran avui damunt la gespa?
Que disfrutin, que això ells no ho saben, però mai se sap quan giràs de ràpid que puguis tenir un partit d'aquestes dimensions contra un equip de primera. A lo millor n'hi ha gent que serà de ràpid que ho farà, i que ho disfrutin.
I l'estadi Balear, que ha de jugar un factor també fonamental, partit únic a casa, i aquesta vegada sí que l'afició de l'Atlètic Balear s'ha de fer notar, com se va fer notar el dia del Getafe i Celta, com bé comentaves, i també, tot i la derrota el dia del València. Aquest dia sí que estan marcats al vermell, no sol fallar mai l'afició de l'Atlètic Balear, però avui sí que ha de ser.
Claro que no falla mai, aquella afició sempre hi són, i són a totes, a ser bones, a ser dolentes, i avui més que mai segur que hi són tots a animar allà i a disfrutar del dia.
I de veure'n què passa. No sé si tens un pronòstic, Xavi, per avui o baixa.
Sorpresa. Jo crec que hi haurà sorpresa. No vull dir un resultat, però sorpresa segur.
Vols una victòria, no?, de l'Atlètic Balears. Dèiem, Marc, que s'hi pot triar que no hi hagi pròrroga, penals, no només per ser nerviades, sinó perquè també diumenge tenen un partit i tampoc el fons del mar i és per carregar tant de quilòmetres a les cames, no?
Si ho poden evitar, millor. Sí, però la sorpresa sempre, una que guanyi l'Espanyol no seria una sorpresa. No. La sorpresa ha de ser que guanyi l'Atlètic.
Que sigui una victòria de l'Atlètic Balears i si de la pròrroga, mira, idò, aquesta setmana, aquests dos dies que facin recuperació i ja diumenge veurem què passa, perquè sí que serà un partit ben intens, estem ben segurs aquí a IB3 Ràdio que ho contarem. Xavi Llinart, gràcies i no t'ho perdis el partit d'avui, eh?
No, estaré ja pendent.
Gràcies. Molt bé, gràcies, Xavi, una ferrada ben forta. Xavi Llinart, el porter, l'exporter de l'Atlètic Balears, que va viure dos partits històrics a la Copa del Rei, la victòria contra el Getafe i també contra el Celta de Vigo, després no va anar bé contra el València, però 0-1 va perdre el conjunt mallorquí ara fa 4 temporades i va quedar a les portes del quart de final de la Copa del Rei. A partir de les 7, en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio, Esports3 en joc, edició especial, per contar-vos tot el que passi a l'Estadi Balear en aquest Atlètic Balears espanyol. 1:22 aparcant la Copa, per cert, a la Copa del Rei també han de dir que ha hagut sorpreses. Una sorpresa ahir, l'Ourense va eliminar en el Girona. L'Ourense, que ja va eliminar l'Oviedo la passada eliminatòria, i va eliminar en el Girona, queda fora el conjunt de Mitchell, i també ho va passar ben malament el Villarreal. Va patir de valent contra l'Atlético Antoniano de la segona federació. S'havava de resoldre aquesta eliminatòria del punt de penal. Per tant, dos partits a la jornada d'ahir destacables, aquesta eliminació del Girona i també el Villarreal, que ho va passar molt malament. Veurem què passa avui a l'Estadi Balear, 1:23, aparcant la Copa, parlant de la Lliga. Demà juga el Mallorca, el Carlos Tartiere.
Letras Radio As, actualidad. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació. A partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
1, 2, 3, 4. Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muerto?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdó, era...
No, en Chanquete. Pobre Changuito.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara
sí,
ara
sí,
tenim el que no és tan dàtil.
Ah, diuen que és meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, 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 que fort. Bueno. S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu.
M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 25 minuts, Esport 3 migdia, IB3 Ràdio. Toca parlar de la Lliga, toca parlar de la primera divisió. El Mallorca també ha tingut una setmana ben intensa. Dimarts, Copa, i demà, compromís importantíssim contra el Coe de la primera divisió, l'Oviedo, d'en Luis Carrión, que també necessita els 3 punts com el respirar. Veurem el Mallorca què fa demà en el Carlos Tartiere. Avui ha entrenat l'equip, darrer entrenament abans de viatjar cap a Astúries, cap a Oviedo. Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia, com anem?
Va bé, avui entrenament i convocatòria del Mallorca, tot d'una escoltam a Iago Barrasate, que ha parlat en roda de premsa, però ha donat la convocatòria i poques novetats, no? Una convocatòria esperada.
Sí, una convocatòria com la majoria mos esperaven. Les úniques novetats, bé, Cumbula, no? Un poc que torna a estar ja 100%, poden dir. I bé, la principal novetat és en Nil, sobretot.
Torna el tercer porter, torna en Nil, i queden fora, com ja és habitual, en Toni Lato i el Leo Román per lesió, i ja la baixa ja esperada, sí, com de, sempre, per decisió tècnica de Dani Rodríguez. Li heu demanat en Arrasate, ara ho escoltarem, si el retorn de Cumbula, o que Cumbula ja estigui en el 100%, podria significar tornar a la línia de 5 en defensa, no?
Sí, exacte, li han demanat també si podia tornar, no? Amb aquesta arribada d'en Cumbula ara a Lliga, si podria tornar amb les 3 defenses i línia de 5, però el míster ha estat contundent.
Uh-huh. I hem vist el partit, ara l'escoltarem, com has vist en el tècnic, diu que és una final, guarda un poquet sa roba, com diuen, està... Què diu? Què diu en Jagoba?
Jo l'he vist en ganes de guanyar, que sap... Bé, mateix ho he dit, ara ho escoltarem, que és una final, és a dir, que una derrota ens fica molt més problemes.
I tant, perquè l'Oviedo és el coeix i si guanya, mare meva, pega un vot important a la classificació.
I a més, el Mallorca no té un bon registre contra els coeix.
No, contra els equips de segona baixa no ha anat del tot bé. Veurem si
canvia
aquesta
poc, sí,
dinàmica, i se poden treure els 3 punts del Carlos Tartiere d'Oviedo. Sentim el que ha dit fa res, un minut, Iago Barrasate a Som Bibiloni, a la prèvia d'aquest partit importantíssim marcat en vermell de demà a les 9 del vespre, el Carlos Tartiere contra l'Oviedo.
Bueno, pues que tenemos claro que es un partido muy importante, que ellos... Desde el último partido contra el Atlético de Madrid ya lo están jugando este partido. No hay otra cosa que mirar un poco las declaraciones o leer un poco el pensamiento de ellos. Y nosotros, pues bueno, es verdad que hasta ayer no hemos tenido eso en la cabeza, pero tampoco es excusa, ¿no? Creo que sabemos del momento en el que estamos. Venimos de una victoria en Copa que, aunque fue sufrida, pues nos ha servido también para sumar a más gente, para ganar, pasar de ronda. Eso siempre está bien, y ahora mañana hay que darle el callo en un contexto difícil, en un campo que no es fácil, ante un rival que seguramente pues mañana juega al 100%, y nosotros tenemos que igualar esa necesidad, esa frecuencia, para desde ahí luego sacar el fútbol que tenemos. Si no hacemos eso, el fútbol que tenemos no va a aparecer.
Luis Ángel.
Hola, mister. Luis Ángel Trives para la cadena COPE. Es uno de esos partidos que tienen marcados en el calendario por la situación en la que están los dos equipos ahora.
Sí, ahora ya dijimos que entramos en un tramo muy importante porque jugamos contra equipos un poco de nuestro nivel y no empezamos bien la semana con ese empate contra Osasuna. Tenemos mañana otra oportunidad y y tenemos que hincarle el diente en el sentido de que es una oportunidad para nosotros también. Ganar mañana nos supone muchísimo para nosotros y tenemos que verlo así.
Más preguntas de este lado, Pablo.
¿Qué tal, mister? Pablo Chinarro para Marca y Radio Marca. Volviendo a lo que decías sobre la semana de Copa, tengo curiosidad por saber cómo has enfocado las sesiones de aquí dentro de lo que se pueda contar. Es decir, claro, alguna igual es verdad que no jugaron tantos titulares, pero ¿en qué medida afecta lo que es el tema viaje, luego volver a viajar? No sé si temes un poco de desgaste en ese sentido.
No, a ver, hemos trabajado toda la semana en dos grupos, porque al final tú juegas el sábado contra Osasuna y domingo y lunes tienes dos días para preparar el partido de Soria, pero con los titulares no puedes contar. Y ahora al revés, hemos entrenado ayer y hoy, pero con los titulares de Copa no puedes contar porque no ha pasado mucho tiempo. Entonces, trabajando en dos grupos, sesiones de vídeo, pero bueno, no hay excusa. Sabíamos que era semana de tres partidos y ojalá tengamos más semanas de tres partidos, lo cual será buena señal.
Alberto.
¿Qué tal, mister? Muy buenas, Alberto Hernando, Cadena Ser. No sé cuál es la fórmula que has empleado en la previa. Si incidir en la importancia suena un poco atópico, pero parece que es el partido más importante de la temporada en lo que va de ella. No sé si la fórmula es incidir, hacérselo, recalcárselo a los futbolistas o dejar pasarlo de largo para que, me acuerdo en esos partidos cuando tú decías, igual se lo meto en la cabeza cuando les hablo de que vamos con ventaja y perdemos. No sé si pasar de soslayo para que todo tenga naturalidad es la fórmula o
sí, suficiente como para incidir. Sí, sí, sí. A ver, se trata de un partido de fútbol, entonces hay que jugar bien al fútbol, pero nosotros para ganar y este tipo de partidos, aparte del fútbol, hay que poner otras cosas, ¿no? Entonces, en eso no podemos fallar. En esa frecuencia, digamos, de intensidad, de rigor, de concentración, de agresividad, en eso no podemos fallar, porque ellos ahí van a ir al límite. Porque casi siempre van al límite y ellos también están en una situación que el partido de mañana les puede cambiar un poco el devenir de la liga. Entonces, uno, nosotros podemos hacer eso y dar un golpe, digamos, primero para nosotros y luego a un rival que lo dejaríamos un poco ahí, o al revés. El golpe que sea para nosotros y un rival que se engancharía con nosotros. Entonces, yo creo que si lo ves todo en contexto, no hace falta decir que es un partido súper importante.
Vamos con José.
Buenos días, mister. José Pello para IB3 Televisión. Antes ha hablado, ¿no?, que el Oviedo ha tenido más días para preparar este partido. Quería preguntarle qué relevancia tiene, ¿no? ¿Cuán importante es que ellos hayan tenido más días que el Mallorca?
A ver, con más días se prepara mejor el partido, pero es que ya he dicho, no es ninguna excusa. Creo que nosotros también hay jugadores que van a jugar mañana que descansaron el martes, y en ese aspecto no, la preparación es diferente porque tienes que trabajar en dos grupos y tienes que hacer más sesiones de vídeo, pero hasta ahí. Y bueno, el Oviedo ha preparado bien y seguro que es que los últimos partidos del Oviedo en casa han sido buenos. Conozco bien al entrenador, más o menos ya sé con qué idea puede salir, pero tiene muchas variantes también. Bueno, entonces tenemos que estar muy pendientes de ellos y a su vez también mostrar esa personalidad para que se vean nuestras fortalezas.
Sí.
Buenas, mister. Chisco Rivas, de IB3 Radio. Quería preguntarte por una de las novedades ahora en Liga, Maras Cúmbula. ¿Cómo lo has visto, no? ¿Cómo lo viste en Soria? ¿Cómo lo has visto esta semana? ¿Y si podríamos verle mañana?
Bien, le vi bien. A ver, es verdad que no estaba para 90 minutos. Al final acumuló 60 y buenas sensaciones. Y a partir de ahí, pues es como que un poco el primer paso que tiene que dar, ¿no? Esas sensaciones. A partir de ahí, pues ya es uno más y puedo entrar en cualquier momento.
¿Más preguntas,
Juanmi? Sí, mister. Ha hablado Carrión de intentar que sea un punto de inflexión el partido contra el Mallorca. No sé si el Mallorca también va a intentar de otra manera, pero también que sea un punto de inflexión, ¿no?, en la temporada.
Sí. Yo entiendo lo que dice Luis y lo comparto además para ellos, pero desde la perspectiva nuestra es igual. Porque si ganamos mañana damos un paso importante, haríamos un poco bueno el punto del otro día, saltaríamos ya en la clasificación, nos daría autoestima. Yo creo que hay muchas cosas que bueno, que tenemos que tener en cuenta para darnos cuenta de que mañana, sobre todo de ganar, que tenemos un premio muy grande y por lo tanto tenemos que pelear para tener ese premio.
Una pregunta más. Repetimos José y luego Alberto.
Sí, volviendo al tema de Cúmbula, ha dicho que podríamos verle, pero quería preguntarle si ahora que lo tiene disponible otra vez, ¿vuelve a considerar si tiene en la cabeza la opción de volver a defensa de tres o es un capítulo, digamos, que ya se ha cerrado momentáneamente?
No, yo creo que ya hablamos sobre eso, de volver a los orígenes, todo eso. Luego cada partido tiene su matiz, hay equipos que ahora pues hacen esa salida de tres y te meten cinco jugadores en la última línea y tienes que ajustarlo, que normalmente nosotros antes ajustábamos con tres centrales, ahora podemos ajustar con un medio centro. Hay variantes tácticas, pero la idea es seguir jugando con cuatro.
Alberto.
Sí, mister, has dicho antes que el partido le puede cambiar el devenir de la liga al Oviedo. No sé si es muy apresurado o exagerado decir que a vosotros también, depende de lo que pase.
Sí, lo has dicho con la boca pequeña. No, es que hay que pensar eso también, que mañana una derrota nos mete en problemas o en más problemas. Entonces, ya solo por eso ya no queremos problemas, queremos al revés. Queremos tener un buen fin de semana, jugando viernes además, y yo creo que el premio para nosotros es grande también. Entiendo lo que dicen ellos, lo del punto de inflexión, en la situación en la que están, pero es que yo creo que en la jornada 15 los dos equipos tenemos necesidad. Entonces, eso se tiene que ver.
¿Más preguntas? Vamos acabando. José, Juanmi...
Sí, mister. No sé si usted conoce esta estadística o incluso dentro del vestuario. Sé que algunos sí porque la han vivido y siempre que se juega contra un colista la recordamos, ¿no? Pero tiene malas experiencias el Mallorca en el siglo XXI con los colistas. Tengo la chuleta por aquí. 38 partidos, 6 victorias, 11 empates, 21 derrotas. Que no sé qué le dice, si cree que puede ser casualidad o que precisamente cada vez que se hable de esta estadística antes de enfrentarse a un colista puede... afectar al vestuario mentalmente.
No me dice nada, o sea, no sabía, pero desconocía, pero no me dice nada. No puede pasar. Nosotros fuimos colistas a Sevilla y ganamos 1-3 también. Cuando uno va colista está muy necesitado, entonces lo primero que hay que hacer es respetar y lo que he dicho antes, ponerse en la frecuencia de ellos y a partir de ahí, pues si tú puedes tener más confianza o un estado mejor o menos ansiedad, pues que se note eso, pero primero hay que igualar lo otro.
¿Juanmi?
Sí, mister. Le quiero preguntar por Asano, porque el otro día en Soria pues tenía rostro un poco de que no le salían las cosas. No sé cómo lo ve, si está mejor después de esas semanas que estuvo lesionado, ya lleva varias disponible. No sé cómo ve un poco Asano, porque parece que tenerlo sería tener algo más para la banda, ¿no? Que a veces falta.
Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo. A ver, estoy contento porque está recuperado de la lesión y se está viendo a la Sano que todos queremos, esos desmarques, esas rupturas, pero es verdad que no está acertado. El otro día fue muy importante porque da la asistencia del gol, le hacen el penalti, creo que fue un incordio para ellos, pero es verdad que falló alguna ocasión muy clara y eso cuando pasa, pues al final al jugador le resta un poco de confianza, pero bueno, para eso estamos nosotros, para animarle desde los entrenamientos también, que vaya ganando confianza, pero ya le veo mejor, le veo bien y sobre todo ha dejado atrás la lesión, que es lo que más me preocupa a partir de ahí. Pues entiendo que lo que llegue será positivo.
José.
Sí, mister, por aclararlo, por saber si en la portería tiene dudas después de también ver al Pichu en Copa o volver a Lucas.
No tengo ninguna duda. Pichu estuvo bien, nos alegramos todos por él. Creo que ha hecho historia ya en el club y, digamos, en el fútbol en particular. Y bueno, siempre está preparado, ya lo dije el otro día, pero bueno, mañana jugará Lucas.
Les paraules de Iago Barrasate, el tècnic del Mallorca, la prèvia del partit de demà contra l'Oviedo. Ha deixat clar que jugarà Biestrong a la porteria demà, que s'ha de guanyar, que és un partit importantíssim, que Cumbula el veu bé, però no tornarà, no vol dir que torni a la línia de 5. Per tant, veurem en quin 11 surt demà Iago Barrasate per intentar sumar els 3 punts contra el conjunt asturià. El Mallorca afronta el partit, no sé si com una final, però com un partit importantíssim, però l'Oviedo també, mare meva, perquè l'Oviedo es coé a la classificació en només 9 punts. Això sí, si guanya, en sumaria 12, se posaria només a un del Mallorca, però l'Oviedo du una ratxa molt, però que molt de dolenta. Suma 7 jornades ja sense guanyar, 4 derrotes i 3 empats, i només ha guanyat 2 partits aquesta temporada. 1-2 a Mestalla contra el València i 1-0 per la mínima a casa en el Carlos Tartiere contra la Reial Societat. Ja ha plogut, l'Oviedo no guanya a casa des de la jornada 3. Per tant, és un rival propici per intentar sumar altres punts i pegar un cop damunt la taula i pujar posicions a la classificació. Deien que pel Mallorca és un partit important, però per l'Oviedo és com una final entre cometes, ho ha dit el seu entrenador, que encara no coneix la victòria, a la banqueta del conjunt asturià, Luis Carrión.
Sería muy importante conseguir una victoria mañana, nos acercaría a esos puestos en los que queremos estar, quedando poco para el parón de diciembre. Estamos preparados, el equipo lleva entrenando bien tiempo y mañana toca dejarse todo en el campo para ganar. Estamos abajo, pero no estamos desahuciados ni mucho menos, pero sí que es verdad que para mí mañana puede ser un punto de inflexión en cuanto a conseguir los 3 puntos y lo que quiero que se entienda con lo que digo, En el fútbol no creo que haya nada vida o muerte, la verdad, en mi opinión, y es así. Pero sí que hay días importantes y mañana es uno de ellos, ¿no? Tratar de ser mejores que ellos, creo que podemos, con todo el respeto que me merece su entrenador y ese equipo, y conseguir esos tres puntos que tanto necesitamos, ¿no? Y para eso hemos trabajado muy duro esta semana y llevamos trabajando bien mucho tiempo, no traducido en resultados, y por eso mañana quiero, sobre todo por los jugadores y por la gente, que el equipo se sienta capaz de ser mejor que el rival y que eso lleve a conseguir tres puntos.
Demà, a les 9 del vespre, es disputarà aquesta partida el Carlos Tartiere entre l'Oviedo i el Mallorca. A partir de les 7, en tota la prèvia, Esport 3 en joc i V3 Ràdio. I també demà, nit europea, al Palau de Sant Mós. Tenim Champions també en directe per aquesta casa, a l'Illes Balears Palma Futsal, que cercarà la classificació per als quarts de final de la competició. Ara parlam del partit de demà al Palau entre l'Illes Balears Palma i el Hitkif.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Vint minutes per arribar a les 2 del migdia. Gavi Fortesa, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Demà toca oro baixa de Champions, eh?
Parlaves de finals, això sí que és una final.
Sí, perquè... tota una carta. Aquí guanyes o
cap a casa.
Que teva, sí.
Sí, sí, i seria la primera vegada que el Palma perdria un partit a Europa i, evidentment, seria la primera eliminació després de 4 temporades.
Uh-huh. Amb aquest canvi de format, no? Que a partir de 8 anys de final ja te pot quedar fora.
Exacte, i veurem què passa. Recordem, partit d'anada, fa una setmana i dies, empat a 2 a Hongria. Això obliga el Palma a guanyar el partit amb 4 baixes, i quines baixes?
Baixes de Pinyol Vermell.
Sí, Fabinho i Machado per sanció, Lin i Piqueras per lesió. Piqueras ja està lesionat des de la temporada passada, ningú compta amb ell. Lin és un problema muscular que ja l'ha impedit que jugués els dos darrers partits,
sí,
de
ja
Lliga.
Arrossegava, no? Sí.
I alerta amb el cas Fabinho i Machado, perquè són els dos jugadors que fan els relleus a la posició de tanca en Endeivao, que queda com únic tanca perquè l'altre és Lin, que també està lesionat. Mm-hmm. És a dir, que el problema és gros. Encara no sabem els noms, però Vadillo ha parlat de 4 jugadors del filial que ompliran la convocatòria. Claus del partit, evidentment, la intensitat. El Palma tampoc pot sortir com va sortir a Hongria.
Sukov, ni a Santa Coloma.
No, ni a Santa Coloma, per Mare suposat.
Meva, per Santa Coloma per no, suposat. Perquè les eliminatòries te'n van orris en 2 minuts.
En 2 minuts.
Sí.
Sukov, alerta amb el porter, que a més d'aturar, les seves incorporacions a l'atac són, jo te diria que inclús més perilloses que les de Luan Müller. Alerta Chernyavski, capità i amb moltíssima de jerarquia. Jo a Hongria el vaig veure prendre decisions per damunt l'entrenador, fins i tot. És un jugador amb molta de jerarquia. I Pàdies i Melnik, dos jugadors molt dinàmics i amb molt de gol. Precedents. Dues vegades s'han enfrontat. Fa 2 temporades a Sant Mós, empat a 2, i fa una setmana a Hongria, empat a 2. Anem a veure què passa. L'altre partit, recordem, el rival que sortiria per quarts, s'enfronten a Letònia, Riga i Pristina, van empatar 3 el primer partit.
Tot està molt igualat,
o sigui, tot...
eh?
Sí, sí, sí.
Hi ha casos flagrants. Que són, sí. Mare meva, que
són golejades... Que donen vergonya.
Sí, de... sí.
Sí.
Però aquesta eliminatòria, que és emparellaments que poden arribar, també ha estat una eliminatòria molt, molt ajustada.
Han de recordar que els abonats entren de franc.
Bona entrada. És cert que un dijous, 7 i mitja, no...
Sí.
Un divendres, perdó, 7 i mitja.
I s'ha de fer qualque cosa per omplir, perquè sí. Fa falta el recolzament de l'afició. I anem a escoltar el que ha dit avui l'entrenador Antonio Vadillo parlant precisament del duríssim rival, el Hitkif, en aquesta eliminatòria.
Bueno, un partido ante un rival durísimo, ¿no? Los dos enfrentamientos que hemos tenido desde hace 3 temporadas, pues, han sido con los mismos resultados. Sí que es cierto que lo que es a nivel de juego y ocasiones generamos más que ellos, pero ellos son un gran equipo, ¿no? Muy ordenado tácticamente, muy fuertes en los duelos, con 2 o 3 jugadores destacables, sobre todo su portero, que te condiciona mucho el juego para el ataque rápido, el ataque directo.
Un hit que va arribar ahir de matí. Ahir a hora baixa varen entrenar els dos equips. Uh-huh. Avui han parlat els entrenadors. Bé, hi ha condicionants, evidentment, les baixes, però també el fet de que el Palma s'ha fet un nom a Europa i s'ha de guanyar per mantenir això. Antonio Vadillo.
No jugamos mucho y donde lo vamos a afrontar encima con ciertas bajas importante y donde sí que, y quiero que este sea el titular, necesitamos a Mois. Creo que lo que está haciendo este grupo de jugadores, este equipo, con el cuarto año consecutivo en la Champions, es de admirar. Creo que a veces de hacerlo tan repetitivo no se le da el valor suficiente, y estamos ante una vez más una oportunidad histórica, ¿no?
I com dèiem, si qualque cosa marca el partit, són les baixes: Fabinho, Machado, Lin, Piqueras, Antonio Vadillo.
Estamos los que somos, somos los que estamos, y con esto vamos a ir. Y por eso es importante que el aficionado nos dé ese plus extra, ¿no? De que las grandes ocasiones siempre nos da Son Mois. Y quiero hacer ver de que mañana es una de las grandes ocasiones, de las grandes citas de la temporada, quizá la más grande. Vamos a completar convocatoria con jugadores del filial, donde evidentemente el salto es abismal, donde muy seguramente no están ni preparados ni capacitados, pero que según cómo se pueda desarrollar el partido tendrán que participar y nos tendrán que ayudar, ¿no?, en la medida posible.
Tothom ha de despitjar, els del primer equip, els del filial i el públic.
Tothom, el públic, és el titular que ha volgut deixar Vadillo. Necessitem a Son Mois demà més que mai en aquest.
No és bona hora, 7:30, la gent fa feina, però bueno, veurem què passa.
Veurem què passa. Demà, en principi, el Palma Futsal té previst entrenar, però amb Vadillo el dia del partit.
Normalment,
posa entrenament, però el lleva a darrera hora, que sempre, no?
Mai fa entrenament el dia del partit.
I demà, a partir de les 7:30, des del Palau de Son Mois, amb Miquel Vidal.
Allà hi serem.
També, allà serà Miquel Vidal per comentar aquest partit. I
tant de bo que no acabi Europa amb el Palma Futsal.
No, esperem que no, creurem el dit. Segurament si tenim un bon vespre de divendres. Gavi, gràcies.
Adéu.
Demà, aquesta partida de Futbol Sala Champions, Illes Balears, Palma Futsal, Hit Kif en directe per IB3 Ràdio. Camí de la 1:46, hem de parlar de voleibol, volem xerrar amb el tècnic de la Barca Menorca, amb Pep Llorenç. Ahir la Barca no va poder passar l'eliminatòria contra el THY Istanbul. Això sí, va ser un partit molt ajustat, una eliminatòria que el conjunt menorquí es va quedar a les portes de la classificació. Ara parlem amb en Bel Llorenç.
IB3 Ràdio és Joc Net. Aquestes festes comana la teva porcella de porc negre rostida al Rancho Grande. Només has de telefonar al 971-85-41-21. S'entrega a punt per menjar, tant a Palma com als diferents pobles de Mallorca. Aquestes festes no cuinis, gaudeix, para taula i recull la porcelleta del Rancho Grande. Telefona al 971-85-41-21 i comana'n una.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Recta final d'aquest Esport 3 d'avui dijous. Acabam parlant de voleibol. No va poder ser la Barca Menor, que va quedar a les portes de la classificació i deixar fora a un dels equips favorits a la CF Cup, com és el THY Istanbul. Va guanyar el conjunt de Bel Llorenç per 3-2, però no va bastar perquè a l'anada el resultat va ser de 3-1. Volen saber les sensacions del tècnic de la Barca Menorca després del gran partit del seu equip, però també de l'eliminació. Bel Llorenç, tècnic de la Barca Menorca, com estàs? Bon dia.
Bon dia.
No sé si felicitar-te per el partit, per l'eliminatòria que heu fet contra el THY Istanbul, però que a prop vareu estar de donar la campanada i eliminar l'equip turca.
Sí, la veritat és que hem tingut les nostres possibilitats d'eliminació. També hi ha que ser sincer que els moments de bon joc seu ens han superat, no? Mm-hmm. El que sí que és cert que és un equip que no té molta de continuïtat amb el joc i nosaltres tots aquests moments ens hem aprofitat en el màxim i això ens ha permès tenir opcions, però és cert que, bueno, de vegades els moments aquests de bon joc puntuals que tenen pues en aquest cas els hi ha bastat per guanyar ses claus, però bueno, nosaltres estem satisfets sobretot per el que pretenem a Europa, no? Que es pujés al nostre nivell de joc, adquirir experiència, màxima exigència, i això crec que m'ho han trobat en aquesta eliminatòria.
Mm-hmm. Deies que el bon joc, quan se posava el bon joc de l'equip turc, marcava diferències, però què vas pensar, sincerament, Bep, a la banqueta quan vas veure que la barca se posava 2-0 ahir en el marcador?
No, les sensacions en el pavelló ahir eren els dos primers sets eren molt bones, des de l'inici des petit eren molt bones, nosaltres amb els 2-0, vull dir, ja amb el primer 0, amb el 2-0 ja la sensació era de domini d'un equip molt més ficat dins del partit, el nostre amb els 2-0 es va confirmar i feia olor de remuntada, sincerament feia olor de remuntada. És cert que després també hi havia un 7-2 a disfrutar.
Sí, doncs, clar.
No. Sempre un 7-2 tan just hauria estat molt obert. Però feia olor de remuntada. Jo crec que una de les claus va ser que es pos d'armari de l'equip turc, perquè jo crec que el canvi de que ens van posar una jugadora alemana que havia jugat, de quadre fins aquell moment ens la va posar dos, quan normalment no té la seva posició natural, però va guanyar una capacitat de tant molt gran i allà l'equip turc va donar una passa bastant important respecte al seu atac i jo crec que el canvi va ser clau.
Uh-huh. En el quart set, Bet, després del 2-1, que era definitiu perquè era forçar el 7-2 per intentar guanyar l'eliminatòria, a banda del bon joc i del bon set que va fer l'equip turc, va fallar alguna cosa? Se van posar un poc nervioses les jugadores?
No vaig tenir aquesta sensació, No vaig tenir... Vaig tenir una sensació igual d'equip de lluita... És cert que el quart set, el tercer no tant, perquè va ser més domini, molt de mèrit. És cert que el quart set nosaltres vam cometre alguna més de lo normal d'errors amb servei, però clar, anàvem a un nivell de risc alt, i sabíem que això podria passar. Però bueno, estava que tan cert amb risc que havíem tingut els tres primers sets, inclús els que vam perdre el tercer, el quart sí que vam cometre, crec que 5 o 6 errors de servei, que sol per un equip com aquest és molt avantatge.
Sí, sí. Parlàvem a la prèvia del partit de Turquia, deien que quina mala sort també que tocàs a la primera eliminatòria un equip com el té aquí Istanbul, un dels favorits per fer-se amb el títol. Una vegada passada aquesta eliminatòria, Bep, s'ha competit, s'ha estat a punt a les portes de poder donar la campanada i eliminar en aquest equip. Amb quina sensació en general, ja més enllà del partit d'ahir, del quart set, del tercer, amb quina sensació en general acabes aquesta eliminatòria europea?
No, amb una sensació de que m'han aprofitat molt bé aquesta eliminatòria per exigir molt, per créixer com a equip. Que, bueno, jo també he destacat que avui ho llegia un medi espanyol especialitzat en vòlei que feia molt d'anys que un equip espanyol no guanyava un equip turc per com és la potència que s'ha transformat Turquia, tant en selecció com en la lliga. Perquè voldria destacar també que en els 15 cap dels dos equips van fer cap canvi. Perquè l'equip turc venia a perdre una dinàmica dolenta a la lliga, jo crec que volia guanyar el partit també, i el Quinxet va ser igual de disputat que els altres d'intents, a pesar que l'eliminatòria ja estigui resolta, cosa que no el vam aprofitar per competir al màxim, i per tant realment el van guanyar, no?, un partit. Clar. I és algo per a nosaltres molt destacable que haguem sigut capaços de guanyar a un equip d'aquest nivell, diu molt del nostre equip. Bueno, jo crec que no se li pot exigir més, estem primers a la Lliga.
Ara t'ho anava a dir, bé, perquè aquesta victòria per 3-2 ahir a Menorca, competir contra un gran com és el TAC Istanbul, també indirectament és un dir a la Lliga regular, els equips que també lluiten per estar a la zona alta, ei, que la Barca Menorca va molt en sèrio. Un cop d'atenció, bueno, diria jo, el rival, ja ho saben perquè no, feis una lliga regular estacional, però també poder plantar cara a un rival com aquest també és un tot d'atenció pels rivals a la lliga.
Bueno, jo crec que és un... No penso molt en el que ens representen els altres, sinó que el que ens representen altres, i altres ens representa que el nivell de joc nostre pot ser molt alt. Bueno, jo m'agrada dir-li a les jugadores que per exigir una cosa, una de demostrar que almenys una vegada ho ha sabut fer, no? Quan una jugadora se li exigeix. De vegades tenim una tendència d'entrenadors d'exigir a una jugadora que faci alguna cosa que ni siquiera li hem vist fer mai, no? Jo sempre dic, en el moment que ho fas una vegada és perquè és capaç de fer-ho més una vegada, no? I jo crec que l'equip sí que ha demostrat que el seu punt màxim també va a una exigència molt alta, clar, és alt. Mm-hmm. I per tant, nosaltres mateixos ens podem visualitzar un nivell de joc inclús més elevat del que hem demostrat fins ara a la Lliga Regular Espanyola. Això sí que ens ha de servir.
Idò, sí, esperem que sí. I ara ja hi ha reptes importants per endavant. El primer, la Lliga Regular, dissabte a Melilla, no?
Sí.
Quin viatge. És un aturar a Turquia la setmana passada, un partit d'ahir amb aquesta exigència contra l'Istanbul, i ara un viatge llarg, supos, i un partit també important contra el Melilla.
Sí, és una sorpresa de la Lliga, que és, jo crec que és qui ha remput els esquemes de tots els equips, perquè acaba de pujar i ha fet una gran plantilla, i ha fet que la Lliga no tingués uns candidats clars a baixar i, per tant, s'igualava a la part mitja-alta i, bueno, tot això ho ha provocat Melilla amb aquest inici, i és un equip amb molt de potencial. Bueno, nosaltres duim 3 setmanes ara realment intenses amb aquest
frenètica,
aspecte.
Frenètica, sí.
Sí, sí, a més... Bueno,
suposo que el viatge, Bep, no per tant detalls, però no deu ser fàcil, no?, arribar fins a Melilla per...
Bueno, nosaltres demà a migdia anàvem a Madrid, uh-huh. I es vespre, cap a les 7 del vespre, viatjant cap a Melilla, de Madrid.
Sí, sí.
Sí. El tema no és tant a Melilla o no, sinó a la carga.
Clar.
També hi ha una cosa diferent, que no passa a altres esports, que nosaltres, Europa i Espanya no se juguen la mateixa pilota.
Ah, també, sí.
I estem canviant tot el dia de carros de pilotes per intentar adequar, però bueno, avui matí...
Ha costat molt, per cert, Bep, aquesta adaptació, aquest canvi de pilota en aquesta primera eliminatòria de competició europea, perquè parlàvem el dia que va jugar el Manacor, quan hi treballava Manacor, competició europea, amb el seu entrenador, Alexis, i a mi em se queixava que des de la Federació Espanyola no posaven facilitats perquè els equips espanyols poguessin adaptar-se més aviat en aquesta pilota europea, perquè no clar, havies de canviar i pràcticament tenies dos entrenaments per adaptar-te. Ha passat el mateix?
És a dir, entenc el que vol dir Alexis, i ho comparteix, que en quant a la dificultat dels canvis, no? Sí que m'ha passat una cosa, i una sensació, i he de ser sincer, és que he tingut millors sensacions sense pilota europea amb l'equip que amb l'altre. De vegades, perquè el perfil de pilota que emprem a nivell... és que s'emprem a nivell internacional, i té un caire més... és molt més lleuger, és més veloç, i això m'ho ha permet fer un joc diferent que jo m'ha agradat, sincerament. L'he trobat a l'equip còmode amb aquesta pilota. Però entenc la part, i el que t'he dit, ara estem en una adaptació contrària, a més sense temps.
Clar.
Nosaltres avui cada vez, van acabar ahir tardíssim, i avui matí està en afició, i avui cada vez que tornem a entrenar. Bueno, és una càrrega física molt important, i amb adaptacions i amb preparacions de partits molt express, però bueno... és un poc el dia nostre que que volem. Quan un equip s'apunta a Europa sap d'aquestes dinàmiques, i per sort nosaltres, en aquest sentit, com a club, tenim experiència, tenim planificant bé aquestes coses. Però bueno, sí que és cert que ara tenim un repte de vegada alt amb molt de desgast físic. Per tant, ara ens toca entrenar poc i competir molt, no? També nosaltres ara estem en una fase de hem de compensar també el treball que feim amb els que menys han jugat, perquè la càrrega física de els que han jugat molt és molt alta, els que menys han de viatjar molt, entrenar poc, per tant, també hem de compensar per bé de l'equip esforços.
Sí, s'ha de fer feina també d'aquesta manera, no? Intentar, podrem dir, racionalitzar un poc l'esforç de cada jugador. Però bé, també és entre cometre el peatge que has de passar quan estàs a la zona alta, quan jugues a Europa, quan estàs pràcticament a totes les competicions, no? I és també guapo poder competir i jugar aquests partits. Res, Bec, moltes gràcies. Bona eliminatòria heu fet. Ha estat una llàstima quedar a les portes d'eliminar el TEC i Istanbul, però bé, continuar endavant. I ara toca guanyar a Melilla.
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, Bep, una fornada molt forta, eh? Gràcies.
Igualment.
Segons per arribar a les dues, recordeu que avui cap vespre teniu una cita amb IB3 Ràdio, Copa del Rei, en directe per aquesta casa, el partidàs des de l'Estadi Balear, Atlètic Balears Espanyol. Ara arriba l'informatiu migdia, nosaltres tornem, com sempre, demà, a partir de la 1 i 5, a més Esports 3. Acabeu de passar un bon dijous, vagi bé, adeu!